Senyor Millo, bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Jo li arrencaria fent una pregunta que és molt oberta, però que jo crec que hi ha molta gent que es lleva aquesta hora del matí després de tot el que va succeir ahir i el que ja venia succeint des de dijous, és i ara què, senyor Millo?
Sí, doncs efectivament, jo crec que aquesta és la pregunta, és la pregunta. I jo, doncs, la meva opinió és que aquí hi ha una resposta triple, no? Per un costat, jo crec que tots ens hem de comprometre amb la restauració de la legalitat democràtica vigent. Jo crec que aquest és un compromís que tots hem d'assumir i que qui no estigui disposat a assumir aquest compromís, doncs, evidentment, queda una mica fora del que són les regles del joc democràtic, no? El segon és que crec que també tots hauríem de defensar la necessitat de que els drets i els deures de tothom siguin garantits. Repeteixo, drets i deures, perquè de vegades, doncs, alguns escoltem que estan insistentment demanant que es defensin els drets, però en canvi obliden que també tots tenim deures, no? I crec que això també és un compromís que hauríem d'assumir entre tots. I el tercer, que crec que és el més complex, és com ho fem entre tots per protegir les institucions de l'autogovern i garantir que Catalunya, que crec que doncs, té el dret i s'ho mereix, pugui tenir garantit el seu autogovern a través d'un govern i d'un president o presidenta que estiguin doncs, en ple compliment de la legalitat i que compleixin amb tots els requisits que la llei estableixen per poder exercir aquestes funcions. Per mi aquest seria l'objectiu. I això, com fer-ho, no? És la gran pregunta. Doncs aquí on tenim la gran dificultat en aquests moments, perquè evidentment la societat doncs, ha patit un trasbalsament molt, molt important, és evident, els fets, no? I a més patim també una fractura social jo crec que doncs, innegable, i en aquests moments cal molt d'esforç, cal molta intel·ligència, cal molta serenitat i molta calma, i cal també generositat per tots, per tal de, doncs, de poder restablir el que hauria de ser la normal relació entre el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol, per tal de que aquesta interlocució fos positiva, fos constructiva, fos sincera, fos lleial, i el que ens permetrà avançar en el futur. Bueno, per mi, aquests són els tres elements que hem de treballar a partir d'aquest moment. El govern espanyol està absolutament disposat i compromès amb tots tres objectius, i el que necessitem quan abans millor és que el Parlament de Catalunya pugui doncs, portar a terme un debat d'investidura amb un candidat o candidata que estigui, com he dit al començament, que compleixin tots els requisits legals necessaris i que pugui doncs, tot això donar lloc a la constitució d'un govern de Catalunya que es dediqui a complir amb les seves obligacions i amb les seves funcions d'acord amb les competències que li atorga l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
Senyor Millo, en aquests moments hi ha 9 líders independentistes a la presó, n'hi ha 7 a l'estranger, repartits entre Bèlgica, Escòcia, en aquests moments Carles Puigdemont a Finlàndia, també a Suïssa, com en el cas de Marta Rovira i d'Anna Gabriel. Com va dir Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha escapçat els partits independentistes, senyor Millo?
Aviam, jo crec que la situació és molt extraordinària, és evident, no? Jo crec que doncs, ningú pensava i que això podria arribar a aquest punt. A mi personalment, evidentment, doncs, i crec que a tothom, no? Imatges com les que hem vist darrerament, doncs, de famílies separades i trencades, són imatges que generen molta tristesa, a mi personalment m'ho generen, no? I al costat d'aquestes imatges, perquè estem parlant de persones que tots coneixem, amb les que jo personalment he treballat i he tingut doncs, ocasió de compartir moltes hores de feina, des de la discrepància ideològica, però des de també el compromís el compromís amb la democràcia, no? Jo vull posar al costat d'aquesta reflexió una altra reflexió que a vegades oblidem, i és que d'entrada, quan algú lliurement, sense que ningú l'obligui, decideix emprendre accions que sap positivament que s'aparten del compliment de la legalitat o que trenquen amb la mateixa i, o que desobeeixen resolucions judicials, sap perfectament que això li comportarà haver de rendir comptes davant de la justícia. Altra cosa és quin tipus de comptes es rendeixen i quines decisions pren el poder judicial. Jo vull afegir també aquí que el govern no pot interferir en les decisions judicials i, per tant, aquesta, per respecte a l'estat de dret i a la separació de poders, això crec que també tothom ho entén, no? Però ningú pot dir en aquests moments que no sap o que no sabia que emprendre determinades accions podia comportar això. Dit això, no es tracta d'escapçar en el sentit literal de la paraula, sinó de, jo crec que el que sí que s'ha de fer, és la meva opinió, i ara doncs evidentment això podrà ser polèmic, no?, que diré ara, però jo crec que els demòcrates hem de combatre els extremismes, no? Perquè els extremismes no faciliten les coses i a vegades inclús el que fan és trencar amb la pròpia democràcia.
L'independentisme és un extremisme, senyor Millo?
Quan parlem d'extremismes, per exemple, em refereixo a l'extrema dreta, a l'extrema esquerra i a l'independentisme extrem, que és aquell independentisme que situa com a objectiu la independència, però que per assolir-la està disposat a legitimar accions que van fora de la legalitat democràtica vigent i que fins i tot en algun cas concret, molt minoritari, però que existent, està fins i tot disposat doncs, a utilitzar la força per aconseguir-ho, no? com alguns ahir intentaven assaltar, per exemple, la delegació del govern. Això jo en dic extremismes. El sentiment o la ideologia independentista per si és absolutament legítima i en democràcia s'ha de poder defensar. I pot haver-hi perfectament, i és legítim, un govern independentista. El que afegeixo és que aquest govern independentista s'ha de comprometre amb el compliment de la legalitat democràtica vigent, perquè les lleis democràtiques són de tots i no són només uns quants, no? I no es pot decidir que se salten per part d'uns quants. Aquesta és la gran clau de la qüestió, no? I a partir d'aquí és on hem d'intentar refer les coses. Aquí els vidres s'han trencat i els vidres, quan es trenquen, difícilment es poden tornar a enganxar els trossets. El que s'ha de fer és posar un vidre nou. I aquest vidre nou, doncs, l'haurem de construir, o l'haurem de fer, o l'haurem de posar entre tots, perquè aquí no és una cosa d'una part, és una cosa de tots. Catalunya necessita i es mereix un govern que governi per tots, i el govern de la Generalitat ha de tenir, perquè també és necessari que ho tingui, una interlocució lleial, sincera, i constructiva amb el govern espanyol, i això és el que hem de refer entre tots.
Senyor Millo, amb tota la sinceritat que pugui, creu que el govern espanyol podria haver fet una actuació més política en algun moment? Avui al matí escoltàvem documents de quan Joan Herrera, el senyor Jordi Turull i Marta Rovira van anar al Congrés dels Diputats a demanar un referèndum no vinculant i se'ls va dir que no en aquell moment amb un 86% dels vots. Creu que el govern espanyol en tots aquests anys des del 2012 fins aquí hauria pogut fer políticament alguna cosa més del que s'ha fet?
Normalment quan les coses no surten bé entre dues parts, mai es pot dir que el 100% de la culpa la tingui una part, no? I per tant, jo crec que això és així, és el que jo penso, i segur que tots podríem haver fet alguna cosa més, tots. Ara,
què podria haver fet més el govern espanyol, senyor Millo, per concretar?
Altra cosa és veure quin és el percentatge o concretament què és el que s'hagués pogut fer. Jo personalment vaig estar el 8 d'abril de 2014 en aquest debat del Congrés que avui acaba de recordar. Vull recordar també que la majoria dels diputats catalans presents al Congrés van votar en contra d'aquesta competència i que això, doncs, evidentment, demostrava que la capacitat per poder reformar aquesta, diguéssim, qüestió legal en aquests moments no hi era. Per tant, aquí doncs, s'hagués pogut seguir treballant per intentar aconseguir consensos que no... I en lloc de fer això es va optar per una altra via, que és la via de la unilateralitat, no? Del procés i del referèndum sí o sí. Referèndum sí o sí, referèndum o referèndum, era la resposta aquella votació democràtica que deia que això no es podia fer. Per tant, el govern espanyol des d'aquell moment va intentar establir un diàleg amb el govern de la Generalitat per trobar solucions que no estiguessin sotmeses a un referèndum que no es podia fer. I per part del govern de la Generalitat la resposta va ser sempre que no hi havia cap disponibilitat de parlar de res que no fos fer un referèndum sí o sí. I això va dificultar molt les coses. Què hagués pogut fer el govern espanyol per evitar això? Doncs és molt difícil, sincerament, perquè quan una de les dues parts no vol establir un diàleg, sinó que posa la condició a que s'accepti una cosa que està fora de la llei, això dificulta molt les coses. Podria haver hagut d'haver més capacitat de convèncer, no? De convèncer que aquest no era el camí, i hi ha hagut poca capacitat de convèncer, però és molt complicat, eh? És a dir, hi ha d'haver voluntat per les dues parts d'arribar a un acord per construir coses junts, quan una de les dues parts ja ha decidit que no vol fer res junts, que se'n vol anar. I aquest és el punt que em sembla que entre tots hem de revisar, i no podem llançar la tovallola.
Crec recordar, senyor Millo, que abans i després del 27 d'octubre, Carles Puigdemont li va demanar en diverses ocasions reunions a Mariano Rajoy i no es van respondre. Per què?
El senyor Puigdemont va tenir reunions amb el senyor Rajoy, i jo personalment vaig tenir reunions amb el senyor Puigdemont. I passa que el mateix senyor Puigdemont ens demanava també que volia que fossin secretes, i nosaltres ho respectàvem.
Disculpi'm, no, però això és important. Va tenir reunions amb Mariano Rajoy i Carles Puigdemont en algun moment del mes d'octubre?
En el mes d'octubre no em consta, no. consta, però el senyor Puigdemont i jo no vam deixar de parlar mai, i jo sóc el delegat del govern espanyol a Catalunya, per tant, a través meu, el senyor Puigdemont sempre va tenir una interlocució. I ell i jo vam parlar moltes vegades, i vam posar coses sobre la taula, molt importants, i procediments, i mètodes de treball, i qüestions a debatre, i elements que podíem reformar. Però la resposta del senyor Puigdemont cap a mi, educadament sempre, era, escolta, ja no és el moment d'aquest tipus de reformes, aneu tard, nosaltres el que volem és trencar, volem marxar d'Espanya, i farem el que sigui necessari per aconseguir això, i farem un referèndum encara que no es pot fer, etc, etc. La resposta no era, des d'aquest punt de vista, edificant, de voler fer alguna cosa junts, sinó que era, senzillament, de demanar autorització per fer una cosa que no es podia fer legalment. I això és el que impossibilitava aquest... No, no es pot dir que no hi havia una interlocució. El que s'ha de dir és que la interlocució aquesta no era viable perquè una de les parts, en aquest cas la part de la Generalitat, doncs estava totalment enrocada, no estava oberta a parlar de res que no fos celebrar un referèndum que, amb les actuals normes jurídiques vigents, doncs no es podia fer. I aquest va ser el gran escull que no vam poder superar.
Se li van donar garanties al voltant del 27 d'octubre a la Generalitat, al govern de la Generalitat, que no s'aplicaria el 155 si no es declarava la independència?
La paraula garantia jo crec que efectivament no respon exactament a les converses que hi havia. La paraula garantia, clar, una garantia, doncs, de fet, tampoc es podia donar, perquè la petició del govern espanyol cap al Senat d'establir les mesures de, doncs, emparades en l'article 155, aquesta petició ja s'havia tramitat quan el president Puigdemont va anunciar que anava a convocar unes eleccions. Per tant, hi va haver una interlocució, doncs, per parlar d'aquesta possibilitat, però que no permetia donar garanties en el sentit de que la decisió final sobre l'aplicació de l'article 155 ja no estava en mans del govern, sinó en mans del Senat. I el Senat estava ja a la comissió constituïda. Per tant, aquí la resposta era, home, si el president de la Generalitat convoca unes eleccions d'acord amb les seves competències, automàticament l'escenari canvia i, per tant, els membres de la comissió han de tenir en compte que l'escenari ha canviat. Aleshores, això, evidentment, feia preveure que les coses anirien diferent de com han anat ara. Segur que haguessin anat diferent. No em pregunti exactament com i en quina mesura, però segur que haguessin anat diferent. El que passa és que el senyor Puigdemont, quan va anunciar que convocaria eleccions, això va provocar una reacció molt forta d'Esquerra Republicana, acusant-lo de traïdor i, doncs, amenaçant-lo, deixar-lo sol en el govern, que quedava en funcions, i, d'altra banda, també, doncs, elements del seu propi partit, recordo perfectament a la plaça Sant Jaume, el titllaven de traïdor si ell convocava eleccions, i crec que això també el va condicionar molt i finalment no van endavant. Però és evidentíssim que si el president Puigdemont en aquell moment hagués convocat eleccions, l'escenari ja hauria canviat molt i segurament les decisions que hauria pres el Senat haurien estat diferents.
10 i 9 minuts, Enric Millor, delegat del govern espanyol a Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.